Tenim ganes de, com dèiem, anar a un lloc molt perillós de la selva guatemalteca amb l'Alba Sotorra, la nostra directora de cine, que ja la tenim aquí i que ha passat doncs molts dies preguntant-se per què la seva mare va marxar un dia tan lluny. Avui coneixem la directora i la mare de l'Alba Sotorra. Avui, últim dia de programa amb l'Alba Sotorra, que ens ha anat explicant durant totes les setmanes d'aquest estiu històries de dones. Al final ens ha explicat com és el món a partir de la mirada de les dones, que és una cosa que no és massa habitual. Alba, bon dia.
Hola, què tal?
I avui t'has marcat un homenatge.
Sí,
et marques un homenatge i vens
dona...
amb una convidada molt especial.
Molt especial, sí, sí.
Ho diem? Ho expliquem?
Deixa'm fer una mica més introducció. Per mi sempre totes aquestes dones de les que hem estat parlant han sigut dones que han sigut mestres per mi, dones de les que he après moltes coses, però avui porto la que ha sigut la més important de
totes. La màster.
La màster.
Doncs la màster és la seva mare, que ens acompanya, és la Cèlia Clua, perquè és Alba Sotorra Clua, evidentment, doncs la Cèlia Clua, que és una dona que també ens pot explicar un món, i no és el de Reus, precisament, que és d'on ve la família, no?
Bueno, la meva ve de Lleida, Uvesa, uh-huh. La seva ve de Reus. I va néixer Reus, al final, sí, la nostra família va en forma Reus.
Expliqueu-nos una miqueta per què has portat a la teva mare. I, si vols, ho introduïm i ens muntem per tota aquesta gent que ens està sentint i no ha pogut gaudir d'unes vacances.
Jo crec que ens podem ara... a un lloc ben exòtic i ben lluny ara.
Exacte, agafem un ferri, ens ho imaginem, i anem a un lloc ferri tan lluny com aquí.
Podríem estar ara mateix a la selva del Petén.
Ah, per exemple.
Que està a Guatemala, que és on la meva mare se'n va just demà, per això avui hem tingut sort de que estigués aquí amb nosaltres. Sí, perquè se'n va a Guatemala. Perquè ella fa 18 anys que viu allà.
18. Però, bueno, vinc bastant, eh?
Sí.
Sempre escolta... m'escapa una estoneta per veure la família, sí.
Tu havies estudiat infermeria, però treballaves d'una altra cosa, i de sobte fa 18 anys decideixes que te'n vas a Guatemala? Explica'ns això, perquè això és bastant... Com a titular és bastant espectacular.
Bueno, jo sempre he tingut vocació, com deia jo, de missionera, no? El que passa és que no és tan fàcil agafar i marxar. I vaig estudiar infermeria, justament, perquè la idea meva era un dia marxar. Però ja... vaig conèixer el pare de ma filla, em va convèncer. No, em vaig enamorar molt, 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 i vaig aparcar una miqueta el tema, però no del tot, perquè sí que vaig acabar a infermeria. Vaig poder acabar a infermeria i vaig treballar a casa amb el seu pare, junts, i al moment que vaig marxar a Guatemala jo ja tenia un negoci propi perquè ja estàvem divorciats, i tenia una lavanderia, que és una lavanderia, que va ser, no? Però me n'estava avorrint de la lavanderia, no perquè no era el meu. Llavors vaig dir, me reciclaré. I vaig fer un màster de medicina tropical per la idea de poder marxar, no? Perquè tens infermeria, però quan vols marxar sempre demanen una coseta més.
I
al màster vaig conèixer gent de Guatemala que em van animar a marxar.
I m'han dit, el titular que em va fer un dia la teva filla, fa setmanes, em va dir, està en un dels llocs més perillosos de Guatemala.
No.
És que et pateix,
bueno,
pateix.
No. És que lo del perill és tan relatiu sempre i potser és que el normalitzes al final, però jo crec és que ella ho diu perquè estic a la frontera de Mèxic, on hi ha molts narcotraficants i hi ha moltes coses d'aquest tipus, però està fora de... Si no t'hi trobes en aquell moment, perillós no ho és. Vull dir, és un lloc bastant normal, procures...
Bueno, Guatemala està entre els 5 països del món amb el número d'homicidis més alt, i és un país que durant 36 anys hi ha hagut una guerra civil molt sagnant, i les conseqüències d'aquesta guerra civil, tot i que es van signar els acords de pau a l'any 96, encara es fan sentir.
Sí, encara hi ha coses. Bueno, costa una miqueta, vull dir, hi va haver moltes massacres, s'estan fent molt per treure els... Com se'n diu això, de treure els morts? No me'n recordo mai.
Les fosses comuns.
Fosses comuns i però està costant molt i és difícil.
I tu estàs treballant, podríem dir, des de la base, així que canviem de música, perquè jo ja estic de punt de marxar, agafar el ferri aquest i marxar.
Amb els moixonets a vora l'aigua.
Amb els moixonets en algun lloc. I anem a sentir justament la música d'un instrument nacional de Guatemala.
Sí, és l'instrument nacional de Guatemala que es diu marimba, i és un instrument enorme que s'ha de tocar entre, el solen tocar entre 8 persones.
Escolta.
I aquesta és una marimba que toquen dones.
Ui, anem a sentir-ho, anem a sentir-ho, perquè això és molt especial, i ara començarem a conèixer la història de la Cèlia Clua, que déu-n'hi-do. Aquest instrument, aquesta marimba, que toquen entre 8 dones, que això sí. És la bomba, això hem de veure sí. Un vídeo, com a mínim penjar-lo en YouTube o alguna cosa, perquè és bastant fort. Explica'm, situa'ns una mica, Alba, on està la teva mare i què fa la teva mare, no? Sí. En aquest lloc on està, allò, com dèiem, treballant, embrutant-se, podríem dir, embrutant-se sí. Els dits.
La meva mare treballa en un projecte educatiu a la zona de Huehuetenango, que està al nord de Guatemala, prop de la frontera amb Mèxic, i ella centra el seu projecte en dones indígenes de l'ètnia maia. Guatemala és un país especial, perquè dins de Llatinoamèrica és, jo diria que és el país que té una proporció de població indígena més gran. Un 40% és indígena, un altre 40% és mestís, és a dir, que també són indígenes barrejats, i tot i això, la població indígena, tot i ser una població molt important del país, viu com una minoria amb els seus drets polítics, econòmics i socials bastant, bueno, molt també arrel del conflicte armat, doncs, amb molt pocs drets.
I com sempre, a les dones els hi toca el rebre, i per això tu et dediques sobretot a criar, podríem dir, aquestes futures dones.
Ser dona és un problema en un país una mica del tercer món o en un país en vies de desenvolupament, però ser dona i ser indígena és encara més greu, no? Vull dir, elles ho tenen més complicat per la cultura, de que han de cuidar dels seus germanets, han de tindre fills aviat, als 15 anys ja són grans, als 20 ja són velles per casar-se. Llavors, vull dir, hi ha com una pressa molt grossa a traure-se-les també de casa. Són famílies molt, molt numeroses. Llavors els pares es preocupen una mica més que siguin els fills els que estudien. Els fills no se'n preocupen.
I que es casin aviat,
que casin,
no? I que tinguin molts fills. I una boca menys.
Bueno, allà elles, però vull dir, és una boca menys. És una miqueta així. I no, són molt bona gent. O sigui, no estic dient res mal d'ells, ja, pobrets. Però és la seva cultura, que és la cultura de la supervivència. I és com han tirat endavant, perquè... Ho han passat difícil amb els anys entre la colonització espanyola i totes aquestes coses, els hi ha costat. Llavors, les dones, les noies, ja fa temps que busquen una miqueta, però clar, un papa vull estudiar, fillet. En canvi, pel nen, sí. Nosaltres van dir, doncs, apoyarem nenes.
I llavors començament... el vostre projecte té un nom molt especial, me'l recordes?
Sí, es diu Ixmucané.
Ixmucané, que és...
la deessa del panís, del blat de moro.
Que té una història molt bonica darrere, no? Una història que sembla una mica la d'Adam
i Eva. La d'Adam i Eva, sí, perquè Ixmucané va crear els homes i les dones a partir de la massa de maïs que va posar al forn i segons com va quedar més torradeta, i d'allí va sortir la dona negra, després va quedar més cru i va sortir la dona blanca, i finalment va sortir la dona indígena que li havia quedat al punt.
I aquestes noies quines edats tenen, més o menys? Perquè jo et deia petites, però clar...
Bueno,
petites
a partir de 12 anys, 12, 14 inclús. N'hem tingut alguna de més petita, però les petites... L'escola primària,
bàsica,
la primària, no costa diners. Ho fan malament, a vegades no els mestres n'hi van, però no costa diners. La que costa diners és poder fer ja el bàsic.
A l'institut.
I el diversificat encara en pitjor.
Sí. I llavors em dèieu que un dels problemes més grans que es troben és amb el tema de l'idioma, no? Per exemple, perquè són nenes que venen de parlar idiomes indígenes i per tant idiomes que suposo que s'acaben neutralitzant tots o morint amb el castellà. M'imagino
bueno,
l'espanyol.
Les mares de moltes nenes no el parlen espanyol. A vegades quan fem alguna reunió les nenes a la vora fent de traductor.
Déu-n'hi-do.
I les nenes estan a mi... les mares estan parlant amb mi, li diuen a la nena m'ho diu a mi, jo li dic a la nena diu a la mama.
Sí. Parla de a Guatemala es parlen 22 llengües maia, que són llengües molt diferents. I només a la zona on està a Huehuetenango se'n parlen...
Més de 8. A casa nostra en tenim 8, i potser la zona de Huehuetenango... A casa nostra sala n'hi ha 8, però també en tenim alguna de quiché. Sí. Però la cosa és que, clar, entre Chuscan, Jobal, Popti... Vull dir, són moltes llengües. Algunes més majoritàries, algunes més minoritàries, però Però, clar, elles han après aquest idioma, llavors a l'hora d'estudiar els hi costa.
Doncs escolta, anem a saber quin és el dia a dia de teu, de la Cèlia Clua. Què és el que fas exactament? Perquè se t'acumula, em sembla.
Mira.
Què és aquesta cançó que li diu mira, mira, què és aquesta cançó?
No, pues és amb, no te sabré quin idioma és ara, perquè jo conec una mica el mam...
Tu ja te'ls deus tindre tots barrejats, ja.
Sí, a veure, jo volia aprendre mam i ho vaig deixar per impossible, i em sé parauletes, però reconec que és molt complicat per mi.
I explica'm, arribeu allà i com munteu tot això? Què feu en el dia a dia? Que...
Bueno, l'inici, pues, l'inici va ser pues durillo, perquè jo va ser... Vaig anar a fer una col·laboració amb una ONG d'allà i vaig dir, torno, pel meu compte, no? Llavors, clar, ja vaig tornar quasi... Bueno, em vaig vendre el cotxe, això no sé... Vaig arribar com vaig poder i...
Una mica com ta filla, eh? Que quan ha d'anar a gravar alguna cosa és capaç de deixar les maletes per on sigui i cap endavant.
Home, el primer any va ser durillo, eh?
Sí. Me'n recordo el primer any que la vaig anar a veure. Doncs havien llogat una caseta i tenien molt pocs mitjans i cuinàvem i això, i jo passava una gana i li deia, no n'hi ha més, clar, a mi em seria greu també agafar un segon plat si tothom es menjava només un plat.
És una manera com una altra de fer dieta. Que m'imagino que com a filla, què et va suposar tot això? Perquè a part de que potser els teus pares ja s'havien separat, etc. Sí. Però la història aquesta, ve la teva mare i et diu, no, jo ara, que ja sóc gran, me'n vaig, no? Sí. Tu quants anys tenies?
20.
Jo crec que en tenia 18 o 19 al primer any.
En tenies 20. En tenies 20. I jo vaig anar amb ton pare i vam anar a dir, mira, Josep Maria, fins ara teua, meu, tota teua, jo me'n vaig.
Bueno, jo aleshores ja no vivia a casa.
Estaves a Madrid, clar.
Sí, estava estudiant fora. Sí, sí. Em va semblar molt bé que ella fes el seu camí.
Em va fer un escrit preciós.
Feia molt temps, molts anys que em parlava, que en tenia moltes ganes i que vivia una part d'ella ja era fora, feia temps.
I penses que d'alguna manera la teva carrera, podríem dir després com a documentalista, per força ha anat per aquí, perquè és una mica que és alguna cosa que has mamat a casa?
La influència, sí, clar. Vull dir, n'aprenem molt dels pares i agafem moltes coses, a vegades no tan bones i a vegades agafem coses bones. I crec que d'ella he après aquest no tenir por a res i a tirar endavant el que sigui que somiïs fer. Sí. Tot i que per la nostra relació no ha sigut fàcil. Al principi és com que des d'una vessant racional entens i respectes i admires moltíssim el que la teva mare fa, però per l'altre li he trobat a faltar molt.
I jo em ve, i tant.
I has pensat, per exemple, d'anar potser una temporada a gravar allà, a veure què passa?
He estat diverses temporades, vaig estar-hi treballant amb una productora i mentre es rodava una pel·lícula d'una ficció, jo vaig fer el making of i he estat unes quantes vegades. Però un projecte propi no l'he fet mai allà, algun dia.
Escolta, doncs això ho apuntem. Però escolta, tornem a la Cèlia Clua i aquest projecte que fa.
Arriben super tímides, no entenen quasi l'espanyol i amb moltes pors.
L'autoestima molt baixeta.
L'autoestima molt baixeta. Llavors, la idea també és... se'ls fa molt reforç de tot. Nosaltres no donem classes, eh? O sigui, ells van a una escola formal i nosaltres tenim una residència. Elles viuen allà amb nosaltres i la idea és... ajudar-les per tirar endavant i no sols l'educació formal. És educació formal i no formal, que la no formal és autoestima, és aprendre a fer un munt de coses. La veritat és que tenim èxits molt bonics.
Doncs escolta, parlem d'aquests èxits, no?
Sí,
d'aquests
èxits.
El tiempo, una historia. De tot aquest projecte han sortit històries molt maques, històries d'èxit, i ara l'Alba em deia, espera, que hem d'explicar encara moltes coses més, no?
Sí. De la idea del projecte, el que fa és recolzar mitjançant beques i en les que necessiten mitjançant també un espai on viure a les nenes perquè puguin acabar una educació mitjana i superior. Aleshores, el que elles fan és un seguiment, aquestes noies trien què volen estudiar i en els llocs on es pot estudiar això, i llavors elles el que fan és un seguiment, un acompanyament i un reforç a molts més nivells. O sigui, les nenes d'allà, el que em sembla més maco és que no només surten nenes amb títols, que són molt necessaris, com surten infermeres, mestres, pèrits... i inclús metges, si aconsegueixen acabar... Si algunes que fan educació, que fan carrera. Però, a més, surten nenes i noies molt empoderades. Nenes que creuen en elles mateixes, nenes amb una identitat de gènere i feministes, també. Perquè amb elles aprenen molt més que el que suposa l'educació formal. No, mama?
Sí, clar. L'educació formal no la podem donar en altres perquè ens hauríem de... decenyim una cosa petita. Mm. I el que volem és que ells, a cada poble hi hagi dos mestres, una infermera, inclús un abogat. Metge encara no hem aconseguit cap, però abogat sí, abogat notari. Aleshores, si nosaltres tinguéssim una escola de magisterio,
només formaríeu mestres.
I d'aquesta manera tenim de tot. I a cada poble la idea també és que tornin a casa seva i reverteixi la seva comunitat. Mm. Perquè
Viuen en pobles on no hi vol anar a vegades cap mestre a donar classe. Llavors, si aquesta nena torna a aquest poble amb una educació superior, això que ella ha après reverteix no només en ella i la seva família, clar, sinó en tot el poble.
En tota la comunitat.
Clar. Si ella ha pogut, jo també puc. No? Clar, Estàs enviant un missatge molt positiu.
No, i sobretot que ella mateixa es pot convertir en una veu per a aquella comunitat que no tenen veu ni tenen representació, perquè una persona educada en una comunitat lluita per la comunitat i pels drets de tothom allà.
I si ara, per exemple, estàs sentint algú de la ràdio, per la ràdio, i, per exemple, diu, com puc col·laborar jo amb tu, amb Ismucaner, o Nanti, potser fins i tot plantejar-se si l'estiu que ve vol anar a acompanyar-te allà, o què feu?
Com rebem molts voluntaris, sí. I els ajuts, mira, tenim a la pàgina www.ismucaner.org. Nosaltres aquí tenim bastants socis, que és molt bonic. Tenim un grup d'Ismucaner Còrdoba. Els socis ens estan ajudant moltíssim, perquè hi ha els ajuntaments i tot això cada vegada menys. Ismucaner Còrdoba, Ismucaner Barcelona, Ismucaner Reus, Ismucaner Lleida. Uh-huh. Llavors, amb tot això, ens ajuda moltíssim.
I es reuneixen diners.
Amb cosetes així, no? Amb petites iniciatives d'aquest tipus.
I el voluntariat n'hi va, perquè sempre es necessita ajuda tant de reforç a qualsevol nivell, tant de reforç educatiu bàsic, no? De matemàtiques o de castellà, però també per donar tallers de teatre, de cinema, de dansa, ha vingut gent a fer tallers de tot tipus.
S'ho passen superbé.
I és molt interessant. És molt interessant perquè, per una banda, hi ha tot el que és la vida a la residència, que és a Huehuetenango, que és el cap del departament, però després hi ha tot els viatges de les comunitats que estan enmig de les muntanyes, en llocs...
De 5 i 7 hores, ja
al·lucinants, sí, i molt pintorescos, on es va fent aquest seguiment escolar de revisar que les nenes van avançant i van... Sí.
I la biblioteca ambulante, que la fem un cop al mes.
Això mateix.
Anem carregades de llibres a totes les comunitats que tenim xiquetes. 4. Al mes no podem fer més de 3 o 4 o 5 visites. I allí amb la caixeta i tenim moltes nenes ja enganxades a la lectura.
Clar, perquè justament per el castellà, que és la porta en fluixa, doncs, per poder reforçar el castellà, tant llegit i escrit, com de comprensió.
Sí. Doncs escolta, entreu a la pàgina de Ismucaner, ara penjarem al Twitter del programa perquè la gent ho sàpiga. Si voleu, també ens podeu trucar 932017474 per conèixer aquesta història. I escolta, moltes gràcies per aquest estiu. Hem sabut moltes coses, hem après moltes coses i sobretot hem cregut que el món podia ser d'una altra manera, no com ens havien dit.
I tant, i que les dones el poden canviar.
I tant, doncs Alba Sotorra i Cèlia Clua, moltíssimes gràcies i gràcies per venir, que sabem que hi ha marxa.
Que jo soc més xerrera que el vi de Perret, el que passa que això és tan curt, que m'agraden moltes coses per dir, però bueno, moltes gràcies
doncs, escolta,
per convidar. Xata, Alba.
Aneu allà, els hi porteu una mica de vida porrera, que els hi agradarà també.
I tot.
El troben a faltar, això segur. Gràcies.
Gràcies.
Adéu. Así nos encontramos.
Interferències. Amb Montse Virgili.